Benvolguts, amics i amigues, companys i companyes de les colles de Sant Medir. Avui és 3 de març de 2021. Aquest any, un Sant Medir atípic, perquè no es poden fer les cercaviles ni les cavalcades, degut, com tots sabem, a la Covid. Però, Sant Medir és un dia que marca el calendari, per tant, avui és diada de Sant Medir. I voldria aportar el meu granet de sorra compartint amb vosaltres un conte que vaig escriure, que vaig dedicar a Sant Medir i que va ser el Premi Literari Vila de Gràcia del 2018 en la temàtica de Sant Medir. El seu títol és La festa més dolça que es pugui imaginar i diu així. Avui l'Alexis s'ha despertat amb un gran ensurt. Grans terrabastalls s'estaven sentint per tot Gràcia. Encara mig adormit, a l'Alexis li va semblar que, de bon matí, tot el barri esclatava i que l'aire s'omplia de fum i olor de pólvora. Estimats graciencs, heu d'entendre que algú que no és d'aquí i que acaba d'instal·lar-se a la nostra vila pugui considerar que això potser no acaba de ser del tot normal. Amb el cor encongit i moltes reserves, l'Alexis ha baixat corrents les escales i ha sortit al carrer, com qui diu, a mig vestir. No observava res estrany, normalitat absoluta. La gent semblava continuar amb les seves activitats quotidianes, els pares i mares amb les seves criatures portant les carteres del col·legi, adults caminant amb passes ràpides, com si anessin a treballar, joves amb els seus mòbils, aquests potser sí que una mica aïllats del món que els envoltava, senyores amb els carrets de la compra, algun avi passejant tranquil·lament. No ho entenia. Tota aquella gent que no havien sentit aquells espetecs que s'havien escoltat des de diferents llocs, que no oloraven el tuf que portava l'aire, i tothom semblava tan tranquil. Fins i tot un nen el va mirar estranyat al veure la cara i la fila que feia. Va decidir tornar a casa i posar la tele i la ràdio per esbrinar què estava passant. Però no, res de res, cap notícia que tingués relació al que havia experimentat, perquè estava completament segur que no ho havia somiat. Quan, de cop, una altra tanda d'aquells estranys espetecs que ara havien sonat molt, però molt a prop, va tornar a sortir al carrer. Ara sí, estava convençut que la gent ho hauria sentit i estarien molt espantats. Potser fins i tot podria ajudar algú, però no. Tothom seguia com si res, com si no s'haguessin assabentat de que alguna cosa estava passant. Fins i tot diria que tota aquella gent duia un rictus d'alegria a la cara. Però què dimonis? L'Alexis no va poder acabar la frase perquè va començar a sentir tocs de timbals. I la gent seguia tan tranquil·la. Fins i tot n'hi havia que anaven corrents cap a la direcció d'on venien aquells sons. No haurien d'anar a l'inrevés? Es va preguntar l'Alexis, que no entenia el que passava. Els timbals semblaven acostar-se, però no era capaç de desxifrar els crits que li arribaven, encara que el seu to no semblava gens preocupat, semblava més aviat festiu. Va decidir acostar-s'hi amb certa prudència. Al girar la cantonada, una munió de gent, grans i petits, cridaven. Semblava que estaven demanant alguna cosa a una mena de comparsa que s'acostava. Al davant, un parell de cavalls amb guàrdies uniformats. Després, més cavalls amb persones aviades d'una curiosa manera. Una banda de timbalers i tota una rècola de camions guarnits carregaven, a més de persones, que hi semblava que anaven repartint quelcom que era lliurat i lluitat per agafar entre la gentada allà congregada. La realitat és que l'Alexis, que és italià, portava poques setmanes a Gràcia i que aquell dia era 3 de març, el dia de la festa de Sant Medir. El pobre Alexis, després de l'ensurt que s'havia emportat de bon matí, ja havia comprès que allò era una festa popular, però no acabava de comprendre quin era el seu significat. Aleshores es va trobar una veïna, la Joana. Estava amb la nona, la seva filla, que aquell dia no havia anat a escola. Havia fet campana per seguir les colles. La Joana li va explicar quina era la tradició de la festa de Sant Medir, el significat de repartir caramels per tot el barri i que d'un temps ençà s'hi havien afegit les llaminadures que feien les delícies de tothom, des dels més petits fins als més grans, que els integrants d'aquelles colles eren Romeus i Romeues i que la finalitat era omplir el barri de dolça festa en honor del sant, que era una festa centenària, única i que només es feia a Barcelona. Bé, a Barcelona i també de retruc a Sant Cugat, on hi havia l'ermita del sant. Per això li va explicar que l'ermita del Sant Medir, que era a la serra de Collserola, i que al barri de Sants també hi havia una església dedicada al sant. Per això allà també n'hi havia una de colla de Romeus, com altres barris, a Sarrià, Sant Gervasi, que totes les colles s'ajuntaven per fer-ne dues de romeries, a Gràcia, aquell mateix vespre, i l'altra a Sants, el diumenge següent. La Joana, veient que l'Alexis tan embadalit amb les seves explicacions, que li va dir que valia més que anés amb elles al vespre, a Major de Gràcia, per veure la baixada de les colles. El jove italià va dir que amb molt de gust les acompanyaria a veure l'ambient i les colles d'aquella festa tan curiosa, però que ell no faria el més mínim esforç per agafar cap caramel. Total, tampoc li agradaven. El que mai es podia imaginar era la quantitat de gent que s'hi trobaria. I quina cridòria quan van començar a passar les colles. Li semblava inversemblant que perquè els Romeus regalessin caramels, la gent embogís d'aquella manera per aconseguir agafar-ne uns quants, i quants més millor. Els pares ajupint-se per donar-los als fills, que cofois anaven engreixant la seva bossa. Els petits tirant-se pel terra, especialment si alguna llaminadura els hi queia a prop. Els grans atensant-se tant als camions i als cavalls que feien patir el pobre xicot. Però què en farien després de tot aquell munt de caramels? Menjar-se'ls o posar una botiga? Ell no semblava que s'integrava gaire, però tot aquell xivarri, l'alegria que s'hi respirava, el colorit de les colles, la música de les bandes i batucades que manien el seu pas amb estudiades coreografies, feien que aquella festa el deixés molt sorprès i havia de reconèixer que la trobava força engrescadora. De sobte, a dalt d'un cavall, va veure una noia que li va semblar la més bonica que mai havia vist. De cabell negre, agafat amb una llarga cua, cara pigada i grans ulls clars que semblava que busquessin entre la gent a algú especial. Aleshores, les seves mirades es van creuar. La noia li va somriure, es va inclinar cap a les alforges del seu cavall i en va treure un grapat de caramels que, somrient, li va oferir a aquell desconegut, fent-li un gest amb el cap perquè s'hi acostés. Va ser com uns breus instants de màgia. L'Alexis va pensar que no podria arribar. Tenia un munt de persones al davant, però com si la gent s'adonés d'aquella màgia, va semblar que s'apartessin per fer-li un passadís. El noi es va sentir com transportat cap a la noia per rebre de les seves mans aquell regal que semblava dedicat a ell. Només va donar temps a dir-li «Gràcies!». És que tampoc li va sortir res més. Li hagués volgut preguntar com es deia. Li hagués volgut dir que li agradaria tornar-la a veure. Preguntar-li com la podia localitzar. Però la comitiva va continuar i ella va marxar, major de Gràcia avall, amb els seus companys de colla. El noi es va sentir com si estigués clavat a terra. Al mig de tanta gent, ell només tenia ulls per buscar el cavall blanc que muntava la noia morena d'ulls clars que l'havia trasbalsat. Com la podria trobar? Si no sabria per on començar a buscar-la. Per sort, darrere hi anava la resta de la comitiva amb el nom de la colla ben visible. La Llibertat Gracienca. Ara sí! Ara ja tenia una idea de com podia localitzar-la. Ja tenia un fil per començar a estirar. Per internet segur que trobaria informació d'aquella colla. La Llibertat Gracienca. Quin nom més emblemàtic i més bonic. I quan trobés la colla, la trobaria ella. La Joana, la seva veïna, havia contemplat tota l'escena amb un somriure, recordant amb quin aire de condescendència aquell jove italià li havia dit que no agafaria cap caramel. A partir d'aquell moment, l'Alexis no va parar de cridar, saltar i ajupir-se per collir tots els caramels i llaminadures que podia abastar. Li anava donant tots a la nona. Bé, tots, a excepció d'aquell grapat que s'havia posat a la butxaca, el que li havia regalat la cavallista de cabell negre i ulls clars. Aquells els guardaria com si fossin un preuat tresor, com si fossin un lligam que unís a la preciosa Romeua, fins que aconseguís trobar-la. La Joana, però, li tenia una sorpresa reservada al jove italià. El seu avi havia estat president d'aquella colla. El seu pare n'havia estat Romeu, i ella també fins al naixement de la nona, que, de moment, li agradava més gaudir de la festa des del carrer. Segur que més endavant la nena voldria anar també amb la colla, junt amb la mare, el pare, que era un dels cavallistes, i la noia morena d'ulls blaus, que resultava que era la tieta. Ah, però aquella nit no li dirien res a l'Alexis. Ja li explicarien demà. El farien gruar una miqueta. Encara que, en el fons, a la Joana li havia fet molta gràcia el canvi d'actitud d'aquell noi envers la festa de Sant Medí. Primer, una mica escèptic i fins i tot desdanyós, però al final absolutament enamorat i per partida doble. Potser havia estat una petita entremaliadura de Sant Medí perquè aquell noi estranger en quedés enganxat i esdevingués un nou Romeu de la seva festa. La festa més dolça que mai hauria pogut imaginar.